Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 11 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest divendres. Toca parlar d'esport, de futbol, del Barça, de l'Espanyol, del Madrid i del que es proposen els nostres contertulians. Jesús Galindo, molt bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Bé. Hm? Bé, de vacances.
Ara ja no. Ara ja no, se t'han acabat, no?
Bueno, no, per la tertúlia s'ha acabat ara i em queda aquesta, encara fins al migdia, a la tarda ja començo a treballar.
Molt bé, benvingut. Manel Delgado, bon dia.
Hola, Carme, bon dia.
Tot bé?
Molt bé. Sí? Molt bé, de divendres, de tertúlia, amb amics, amb ràdio, això és un pla meravellós.
Ofertes?
No, encara. Es veu que els presidents no senten gaire aquest programa i no.
Donem de marge fins a...
Fins a Nadal.
Que és, normalment acostuma a ser una de les dates...
Tant de bo.
I Josep Maria Planas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora. Gràcies per tornar-me a convidar. Aquí estem per parlar una mica d'esports.
Aquí estàs convidat cada divendres.
Moltes gràcies.
Que vulguis, si no te'n vas de vacances.
No, jo les tinc permanents.
Sense avisar.
Les tinc permanents. Quina sort, eh?
Quina sort.
Quina sort. I m'oblidava que, no sé si el tenim ja, un altre dels components de la tertúlia, el Marc Lorenzo, el tenim a l'altra banda del telèfon? No, encara. Doncs el tindrem d'aquí uns instants. Bé, doncs ja tela marinera, no?, per començar a parlar, però d'entrada, què us sembla? I així ja fem la feina, la deixem feta, repassem aquesta pròxima jornada de Lliga, que hi ha un interessant Barça-Villarreal. Villarreal.
Interessant.
Interessant.
A veure, jo crec que és un partit per posar a prova definitivament el Barça. Ara hem tingut una sèrie de partits una mica fluixets, però que el Barça ha sortit bé, lliurat, com s'esperava, i ara el Villarreal és una bona pedra de toc per demostrar a veure si això de que ja no encaixen tants gols és veritat, si es confirma això, i continua la ratxa de Suárez i Neymar.
Que està en ratxa, tot i que la setmana passada dèiem que ha perdut una mica de pistonada a la Lliga, perquè ha perdut alguns llocs a la classificació, però que també està en un bon moment, tal com demostra la seva participació a l'Europa League. No,
està bé, i és un equip que està jugant bé, malgrat que ha perdut una mica de pistonada i així. A veure, també situem el nivell del club. Clar, voler el Villarreal competint amb Barça i Madrid és molt difícil, encara que Barça i Madrid no estiguin bé. És molt difícil, ja té molt mèrit estar allà. I després, que és un equip amb quant a joc, jo ho he dit ja a diverses tertúlies, a mi el Celta i el Villarreal són els dos equips que m'estan agradant més com juguen.
Anem a saludar un moment al Marc Lorenzo, així ja l'introduïm en conversa. Marc.
Hola, Carme, bon dia.
Molt bon dia.
Sí.
Estem analitzant la jornada del pròxim cap de setmana, destacant aquest partit entre el Barça i el Villarreal, que com pinta?
Sí, una mica la línia del Jesús, en això no li portaré la contrària, al Villarreal sempre...
Que raro!
Sí. No, jo no porto mai la contrària, tu tocava la porta a mi, que és diferent, eh? No, però sí que és veritat que el Villarreal és un equip que sempre li posa molts problemes al Barça, és un equip que li agrada jugar a la pilota, que té sempre jugadors bastant bons que sempre acaben sortint i anant a equips importants com l'Atlètic de Madrid, per exemple... el cas de Vieto l'any passat, que va ser una de les perles d'aquest equip, Soldado, que vale que ja no viu un dels seus millors anys, també serà un dels jugadors que estarà disponible per al partit. Sí que és veritat que a casa és un equip molt més temible per les dimensions del camp, el Barça jo crec que pateix més allà al Madrigal, però no deixa ser un partit que jugues contra el cinquè de la classificació, i aquest any amb qualsevol equip se't pot complicar. Mira el Getafe l'altre dia, és el 14è, no és fàcil, i jo crec que el Barça ha d'estar molt atent perquè d'aquest partit sortirà ja el que haurà de sortir de cara a la visita al Bernabéu.
Anava a dir que en sortirà el campió ja, no, sí. Imagina't, bueno, acabem la Lliga ja.
Surts en una posició que o surts en la pole ja pel Bernabéu o surts endarrerit. O a veure, jo al Madrid, tot i que sí que visita el Sevilla, però jo no crec que el Sevilla ara mateix estigui com per guanyar el Real Madrid. Sí, és veritat que sempre és un camp complicat, però jo confio que el Madrid guanyarà els 3 punts, per tant, el Barça els ha de guanyar si no vol sortir ja tenint que remar contra corrent al camp del Real Madrid.
I des del punt de vista tàctic, Manel, és un partit interessant, allò amb coses a tenir en compte?
Sí, és un partit doble, perquè tots dos entrenadors de Barça i Madrid, m'estic referint, estan pensant també en el partit que ve, que es pot ser decisiu perquè es pot donar una combinació de resultats que deixi a 6 punts a un dels altres, o sigui, a l'altre equip, no? Pot quedar-se com està, els empatats a punts, o poden acabar aquests dos partits a 3 punts de distància, no? És un partit complicat pel Barça, que ve de jugar un partit d'entre setmana, cosa que el Villarreal no fa i té tota la setmana per preparar. El Sevilla-Madrid és molt obert. Jo no estic d'acord en que no estigui en condicions de guanyar el Madrid, perquè és un equip que és irregular, però va ser capaç de guanyar el Barça. D'acord que amb un partit molt obert i amb moltes opcions pel Barça de puntuar, inclús de guanyar el camp del Sevilla, però és un equip que té jugadors i té entrenador i té ambient i recursos per guanyar qualsevol a casa seva. Llavors són dues jornades en una, la d'aquesta setmana per veure una mica què passarà al Bernabéu, i la del Bernabéu més la d'aquesta setmana per posar un punt i seguit o a part en la dinàmica del que portem de lliga.
Josep Maria.
Jo diria que el Villarreal, com apuntàveu, és un equip assentat. Vull dir que pot treure alguna peça, però el conjunt de l'equip li guanya molt de temps. Va sortir el Vieto, entra el Denis Suárez...
Sí, vull dir que és un equip.
És un equip assentat i sempre posa problemes en els equips grossos en un moment determinat. Tot depèn de l'habilitat que tingui la transició de pilota en el Barcelona de superar la barrera del mig del camp del Villarreal i presentar-se davant. El Sevilla-Madrid, indudablement, és, jo també estic d'acord que no és un resultat fix, un 2 ni molt menys. No. Vull dir, pot passar qualsevol cosa. Vull dir, per tant, és el que diu ell, dos partits, 6 punts, i que poden passar moltes coses. I deixarà una mica assentada el que pot ser la Lliga en si.
A veure,
Carme, una dada, perdona, el Villarreal, de totes les sortides que ha fet, ha puntuat en totes excepte en una, 1-0, que va perdre el camp del Llevant, o sigui que és un rival fora de casa també perillós, eh?
Sí, sí. No, que és perillós el Villarreal, no hi ha dubte. Però jo també apunto el Sevilla, jo també veig el Sevilla molt capaç de guanyar el Madrid, malgrat la irregularitat del Sevilla, té un bon equip, té un bon equip que en algun moment donat té que començar a funcionar.
Li falta una mica de delantera, exacte. Li falta una mica aquella punta del Vaca de l'any passat.
Sí, li falta això, però... li falta perdut alguna cosa, però
no és un equip que l'hagi s'hagi enviat de cop. No. Ha passat alguna cosa que no acaba d'enganxar, però pot enganxar en qualsevol
moment. Pot enganxar en qualsevol moment.
Bé, nois, a la travessa, en el Barça, que li posem un triple?
No. Un triple 1, sí.
Sí. Jo crec que és favorit clarament el Barça. El futbol sempre pot passar tot, però vaja, jo no crec que el Villarreal, a més recentment no recordo cap partit del Villarreal al Camp Nou que realment hagi fet un resultat positiu, perquè bueno, són equips que la seva proposta afavoreix justament el Barça, sí. En quant a que no es tanquen tant al darrere, intenten
jugar
més la pilota, i al mateix temps, quan tu vols jugar, també has de deixar jugar més al contrari, i després especialment pels arguments que el Barça té a davant, que si no és Neymar és Suárez, i si no és Suárez és Neymar, però la veritat és que estan en un estat de gràcia espectacular, no? I, bueno, jo crec que el favorit, evidentment, el Barça, a casa sempre ha de ser el Barça.
Molt bé.
I jo m'apunto també el triple 1 que apuntava el Josep Maria, m'apunto el triple 1, malgrat que crec que no serà fàcil, que el Villarreal és un equip que juga, que plantarà cara, sí. Però que el Barcelona té que sortir aquest moment la xispa, la inspiració de Neymar, Suárez i així per poder decidir
un
partit.
Un accident pot passar en quan sol el partit, sí. Però el 98% de possibilitats és que guanya el Barça.
Exacte.
O sigui que si us juguéssiu als quartos amb una quiniela, aquí posaria un 1 tranquil·lament i pelat?
Pelat.
Un 1 pelat?
Un 1 pelat, sí.
Home,
si han de gastar...
No val la pena gastar dobles.
Si es gasta un doble o un triple, que sigui amb un partit molt més obert.
Encara si vols guanyar les quinieles has de posar un 2,
Sí,
exacte. No es guanya gaire cosa, no et pensis.
Això és el que posaria el Marc, posaria el 2.
No, ho dic perquè quan...
Faria per la quiniela, no perquè no vulgui que guanyi el Barça.
I en el cas del Sevilla-Real Madrid, com ho veieu?
aquí jo posaria els tres variants, és que no m'atreveixo.
Sí?
No m'atreveixo a pronosticar una claritat de resultat.
Com es nota quan hi ha una implicació emocional, eh, també?
No, la realitat, és la realitat. La prova va ser quan el Barcelona va anar allà. Són equips, a més, que quan s'enfrenten al Madrid o al Barcelona, donen el 300%. Sí, i llavors et trobes que equips que van a jugar fora d'Europa o així, els hi fan un cabat, però quan arriba el Barcelona o el Madrid, pues sembla allò que s'hagi que sigui la nova mas. I per tant, vull dir, és que són resultats molt imprevisibles, eh?
No, jo seria una mica com el cas del Barça-Villarreal. Jo, si sigués Villarreal-Barça, no m'atreviria tant a apostar el dos fixe. No m'atreviria tant a apostar el dos fixe. Potser faria un doble o un triple.
Sí,
i amb un Madrid-Sevilla, apostaria l'1 fixe. Sí. Però amb un Sevilla-Madrid també m'apunto el triple. Sí. No és el mateix. Jugar a casa, encara que l'equip sigui el mateix... I
és no, i tant, clar que no és el mateix.
No és el mateix.
I també en futbol moltes vegades el que té més pes és la darrera experiència, l'últim que han fet, l'últim partit. I venen un de guanyar d'una manera molt escarrancida al PSG
amb
un joc realment paupèrrim, i hi ha moltes possibilitats de l'equip contrari d'haver-te guanyat fàcil.
La primera part va ser d'escàndol.
Sí, és allò de dir, bueno... I tot i que Keylor Navas pràcticament no va intervenir, o sigui, va ser més manca de punteria dels davanters francesos que d'encert del porter madrileny. I el Sevilla, en canvi, ve d'una desfeta descomunal, que era la darrera oportunitat que té de realment aspirar a passar ronda a Champions, i va perdre 1-3 contra el Manchester City.
Sí, sí.
Llavors, si hi ha un partit que realment a Sevilla podien estar esperant com a per guarir aquestes ferides de dimecres, és justament jugar contra el Madrid, o el Madrid o el Barça. Amb el Barça ja has jugat, doncs contra el Madrid. Primera, perquè no tens la pressió de guanyar. Tindria molta més pressió el Sevilla de guanyar-li el Getafe, per posar un cas, que no passa un gran com el Madrid, no? I segona, perquè és el moment de reivindicar, jo si fos Emery, no cobro el que cobra Emery, ho recordo també, i intentaria dir-li, senyors, és la gran oportunitat de revertir aquesta situació, de donar una altra cara i de que la nostra afició davant d'un potentíssim Real Madrid ens ajudi a guanyar. I per tant és un partit molt més obert, infinitament més obert que el del Barça enfront del Villarreal, està claríssim.
Anem per un altre dels partits i així ja lligarem caps amb la situació actual després de les últimes notícies d'aquesta setmana. M'estic referint al partit entre l'Atlètic i l'Espanyol. Marc Lorenzo, sembla que estiguis a la guerra.
Sí, no, jo també escolto uns sorolls, però no, jo estic en un lloc tranquil, eh? No sé si és la connexió o què, però jo estic en un lloc molt tranquil.
És el teu torn, Marc.
Sí. No, jo només dic una cosa, del que ha dit el Manel, no serà tan ric com l'Emery, però no és pitjor entrenador, també ho he dit.
Gràcies, Marc. T'has pagat un tallat quan vulguis.
Vale. Ja.
I de l'Atlètic Espanyol, què?
Home, l'Espanyol és l'equip més volàtil, no? Ja dit d'aquesta manera, com ho estem posant en aquests termes, més volàtil d'aquesta lliga. És a dir, tant et pot fer un bon partit, com et pot encaixar 5 gols, com... et pot fer un porro de partit i acaba empatant a l'últim minut. És a dir, és una cosa molt rara allò de l'Espanyol, que pràcticament, bueno, només havia guanyat i perdut tots els partits excepte l'última jornada, però, home, a camp de l'Atlètic de Madrid, jo crec que davant d'un equip de Champions, un equip dur com és el del Cholo Simeone, que sí que és veritat que no està fent una campanya del tot regular, com venia fent els últims anys, però sens dubte és el clar favorit. Ara, apuntant-nos a allò que ha dit el Manel, no? És a dir, sí, el Sevilla no tindrà la pressió amb el Madrid, està clar, l'Espanyol no té res a perdre al Calderón. Per tant, allò que deia César abans de la conquista de Roma, alea iacta est, la sort és tachada, tu mai se sap, l'Espanyol a vegades et treu punts dels llocs més inhòspits i més inversemblants i que menys pensaries. Per tant, sobre el paper és un equip inferior, que està en un estat anímic molt volàtil, molt raro, molt estrany, però perquè no pot donar la sorpresa, però hem de ser realistes, és clar u a la travessa aquest partit.
Estan parlant de l'Atlètic, però és l'Atlètic de Bilbao, no?, que juga amb l'Espanyol?
Ah, no ho sé, em sembla que sí, que és l'Atlètic de Bilbao.
Perdona,
sí. Doncs, jo crec que sí.
Doncs l'Atlètic de Bilbao, perdona, sí, sí.
També és igual, l'argument que has fet jo crec que serveix bastant.
Que havia escoltat l'Atlètic de Madrid i...
No, l'argument que has fet per això també serveix a l'Atlètic de Bilbao, el que passa amb una petita diferència, que l'Atlètic de Bilbao també està una mica volàtil aquesta temporada.
Estan ascendent, a més, l'Atlètic Club, eh?
Ara està ascendent.
De guanyar 5-1, sí.
Però sí que també està, és un equip que està amb alts i baixos, i jo m'apuntaria, si jugui contra qui jugui, que ara no ho sé de veritat de memòria, no ho recordo, suposo que sí que deu ser l'Atlètic de Bilbao, crec que sí, perquè normalment quan juguen a l'Atlètic de Madrid...
Sí, perquè l'Atlético juga amb el Gijón.
Ja m'estava anant a la següent, que és el clàssic. Sí,
normalment els fan coincidir.
El pròxim sí que serà Espanyol o l'Atlètic de Madrid.
Normalment coincideix.
Bueno, doncs no, és Espanyol-Màlaga.
Ostres, tu, avui
estem molt desorientats, eh?
O jo m'he agafat un calendari una mica...
No, no, Atlètic Espanyol a les 12 del migdia, el diumenge.
Atlètic de Bilbao és aquest cap de setmana.
Sí, 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 següent Espanyol a l'Atlètic de Madrid.
Sí, perquè el Barcelona juga al camp del Madrid.
Exacte.
I sempre coincideix.
Sí, sí.
Vaja, ja hem desfet el nus.
Arreglem-ho, juguin contra qui juguin. Jo crec que l'Espanyol aquest any és l'equip més imprevisible que existeix. Vull dir que et pot fer un gran partit, també jugant bé, convencent, i jugant bé i guanyant, amb un equip amb teoria superior a ell, i en canvi, després amb un equip inferior, et fa el ridícul, quasi. Vull dir, és l'equip més alts i baixos, més irregular, més imprevisible, que jo crec que actualment a l'Espanyol, el que sigui apostant a les quinieles, té que jugar al 1x2 quasi per força, quasi obligat de moment.
És que l'Espanyol aquest any ha fet molts canvis de jugadors, eh?
Sí, no, bueno, com cada any.
No, no, però és que aquest any penso que són 8 jugadors que han canviat. I llavors, vull dir, això es nota molt, està no assentat. Hasta la segona volta, l'Espanyol no està assentat, i té sort del Marcos Asensio, que és un jugador que al camp, al mig del camp, els hi ha donat molt de temple.
Sí, sí.
Perquè és que si no, anirien perduts, eh?
No, no. No, no, és aquesta.
Ara, no sé si es trobaran després de l'adquisició de les accions per part de d'un empresari xinès.
Rasta.
Al final, què?
Jo crec que... li ha tocat la loteria a l'Espanyol si això acaba fructificant, perquè bueno, les notícies són de que el xinès aquest ja ha apostat i ha donat 12 milions d'euros per pagar els pagos immediats a Hisenda.
Per tapar forats,
diguem. Per tapar forats, i vol fer una inversió d'aquí al juny de l'any que ve, comptant una mica el que s'ha d'adquirir per jugadors, d'uns 60-70 milions d'euros. Vull dir que, per tant, jo, que sóc molt culer, de totes maneres sempre he dit que a Barcelona necessitem dos equips potents, i l'Espanyol per mi necessita aquesta injecció de cèntims, i si fa cap a treure jugadors de la cantera, no els tingui que traspassar com ha fet tants anys, perquè si analitzem tots els jugadors que ha traspassat a l'Espanyol avui en dia tindria un equip fantàstic.
Clar, és una fàbrica de jugadors, sí, sí, la pena és que han de marxar.
Que traspassar.
Exacte. Llavors, vull dir que jo crec que és una loteria per l'Espanyol i és la solució, ha sigut la solució. Ojalà, per mi, ojalà que tingui sort i que se senti aquesta posició del xinès aquest.
Ha de tenir sort, perquè l'experiència d'altres magnats que han vingut a invertir, doncs
a mi,
els resultats...
Tots aquests magnats sempre
gaire...
m'han fet molta por, entre cometes, no? A veure, hi ha el cas del Màlaga, que bueno, anaven a convertir el Màlaga en un plaç de 3 anys, amb un equip fix a la Champions i lluitant per guanyar-la.
Sí, però és diferent aquest cas. Per una raó, aquest xinès té una gran empresa
sí,
i vol assentar-se a nivell europeu, a Espanya encara més, a nivell europeu, i ell ho veu com una expansió de publicitat de la seva empresa. No ho veu com un negoci immediat de treure calés. Jo poso tant i al cap de 2 anys el recobro. Ell agafa i diu, què en gastaria en publicitat per fer una publicitat a nivell europeu, a nivell espanyol de la meva marca? Tants milions, doncs em poso uns més, em quedo amb un equip i començo a moure. Jo ho veig així, eh?
Sí, sí.
I per tant ho veig més tranquil·litat i més assegurat.
Ojalà, pot ser així.
I com ho veus
però...
tu, Manel?
Pues no sé, però a mi jo crec que tota la massa social de l'Espanyol en aquests moments el que està és, per una banda, il·lusionada amb el que se li diu que pot arribar, i també a l'expectativa de no perdre la identitat, que és el que pot passar quan tu no depens d'una massa social o d'un consell d'administració o d'uns propietaris que són del país, que coneixen la cultura del club, que coneixen inclús la dinàmica que hi ha en la competició domèstica. de la importància que tenen algunes coses per a identitat de l'espanyol, i que aquest senyor, lògicament, com que és de Xina, doncs no té ni idea, no? I llavors es pot donar un cas d'èxit com el d'Ibrahimovic, del propietari del Chelsea, sí. Que és l'excepció pràcticament que confirma la regla, o esperar que no torni a ser com un jeque árabe que va venir a Màlaga i que a dia d'avui no se sap si hi és, si no hi és, si va estar a punt de descendre administrativament al Màlaga la temporada passada o l'anterior, ara no recordo, perquè no pagava les nòmines. Vull dir, és que, clar, hi han hagut tantes casuístiques d'aquestes que jo crec que l'espanyolista fa bé de sentir-se per una banda il·lusionat i per una altra banda prudent.
De totes formes, jo crec que aquest canvi tan radical que suposa per l'Espanyol pot ser positiu. Pot ser positiu perquè l'Espanyol és un club que històricament ha tingut uns conflictes interns que a vegades li han impedit evolucionar.
Però fa molts anys, eh?
Perquè, però és que fa molts anys, però és que continuen.
Sí, 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 sí.
En certa forma continuen. Abans eren...
Que són guerres familiars.
Familiars, exacte. Són les famoses famílies de l'Espanyol.
Però ara desapareix això.
Sí, però desapareix ara, amb aquest trencament, que jo sóc que crec positiu, perquè fins ara continuava, el Dani no estava al club, però no es podia fer res sense que
el Dani digués,
clar. No es podia fer res sense que ell digués el vistiplau. Vull dir, que són una sèrie de coses que trencar amb això l'Espanyol un club, que jo crec que aquestes dinàmiques li han impedit evolucionar, però estic parlant d'èpoques recents i d'èpoques passades.
Sí, sí, des de l'època dels anys 60.
Sí, 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 o sigui, és un club que sempre ha estat mediatitzat, al darrere ha portat l'espatlla de les famoses famílies de l'Espanyol, del poder de les famílies i de que ara dominen uns, ara dominen els Sates i ara dominen els Sates. Un trencament així, si hi ha una mica de seny, si aquesta persona que ha vingut, l'empresa aquesta, ho veu com apunta el Josep Maria, ho veu com una possibilitat d'expandir el seu negoci de publicitàriament, a publicitar-lo bé i així, i fa les coses ben fetes, busca que hi hagi la vinculació de la gent que se sent espanyolista, que no se senti allò de dir, bueno, i ara què foto jo aquí, no?
Sí, que controli, però que no mani.
Que exacte, que no mani, que tingui una mica de seny, exacte, i que digui, no, deixem treballar, i perquè a mi el que em va bé és que l'equip funcioni, clar, i que tingui una massa social al darrere, i d'això, perquè si no tinc això, la publicitat també es ressenteix.
Si fos un altre tipus d'activitat, estaria, vamos, absolutament d'acord amb el que estem dient, no? O amb el que esteu, exacte, apuntant. Però és que en futbol, qualsevol que veu quatre partits ja sap de futbol.
Ah, no, això sí.
Això és així.
És un entrenador nat.
I llavors, immediatament, sí, clar, comença a prendre decisions esportives.
Depèn de la mentalitat de l'amo. Sí.
Mentre l'amo no es converteix en un Florentino, no?
Clar, llavors, si l'Espanyol fos un club de, no sé, d'espada xinesa, doncs fantàstic, perquè deuen saber molt d'això a Xina. Però és que de futbol i de com funciona realment un club de futbol a dia d'avui...
No és això,
difícil,
si la seva implicació a nivell esportiu és aportar un capital, sí, perquè hi hagin uns ja professionals està, que tirin endavant, sí, això, sí, i que
controlar,
la cosa funcioni,
el negoci,
pot ser, ja per l'Espanyol,
i deixar fer la part esportiva.
Això seria ideal.
La loteria, la primitiva, però la del pot d'avui que hi ha 100 quilos.
O sigui, la primitiva. Marc!
Sí, no, i que després al futbol no oblidem que són sentiments, o sigui que més enllà de que vinguin amb diners i amb propostes de màrqueting i totes aquestes coses, està clar que al final els clubs són sentiments, i el que deia el Jesús, els quatre resultats dolents, la gent ja pots estar portant empresarialment el club a un nivell impressionant o de màrqueting increïble, que ràpidament, i més com és espanyol, perquè hem d'entendre l'espanyol, que és un equip molt convuls a nivell de moltes famílies, que tenen, doncs, bueno, les seves discrepàncies, que sempre han tingut problemes, doncs, si anar cap aquí, anar cap allà, és complicat, és a dir, sí que està bé que vingui una persona de fora, que posi calés, però sí que és veritat que també deia, no sé qui era, si el Collet o un dels màxims accionistes del club, deia, home, si ve una persona de fora és per guanyar diners, ell, home... Si ve una persona de fora és per projectar la seva empresa, guanyar diners ells, però si de pas això arrossega i fa exitós també el club espanyol, doncs per què no donar-li aquesta opció, no? No crec que vingui a carregar-se l'Espanyol en favor d'ell per guanyar només ell.
La millor forma de guanyar, amb la línia que vas tu, la millor forma de guanyar diners és de que tindre al darrere una massa social que t'apoyi, que estigui contenta i que et promociona en certa forma el teu.
I si guanya, més soci.
Clar.
tindran més sort.
Però, total, manera, el futbol és una inversió de risc.
Sí. Totalment, totalment.
I llavors, totalment. Qualsevol que digui jo tinc molts diners i no sé en quin invertir tal, el futbol no és ben bé un valor segur, perquè és molt volàtil. I
no, i el que dèiem, és això, depèn sempre de que la pila no entri.
Clar,
és bàsic això, llavors. A partir d'aquí, tota la resta pot quedar-se en res, directament, no? El tema empresarial, el tema números, el tema marketing, pot quedar-se en res si l'equip acaba 16è i patint per no baixar una temporada, la primera temporada, per exemple.
Sí. És bàsic.
Si passa això que dius i en canvi veiem a l'Espanyol classificat per jugar a la Champions, això jo voldrà
tampoc,
dir...
Tampoc sí. Ho veig tant, eh?
No,
o sigui...
Així d'entrada és difícil.
Lo primordial aquest any, primer any dels xinos, és no baixar. I llavors, quan estiguin amb els 42, 43 punts, pues, que no els hi passi com cada any, que arriben als 42 punts i sembla que ja ho hagin fet tot i llavors ja no saben guanyar més i es queden sense poder jugar a l'Euroliga, que fa una o dues temporades van tindre l'ocasió, però vull dir, ja no sé si es van acomodar, mentalment es van ofuscar i allà es van quedar.
El seu sostre és l'Euroliga.
Clar, jo per si de cas ja estic mirant escoles de cantonès i de mandarín per veure si...
Si et fan un forat.
No s'ha de tancar portes, eh? No s'ha de tancar portes.
Ves per on? A veure si tens un contacte amb l'empresa.
Com diria d'allò, xinutxano.
Xinutxano. Mai millor dit, eh? Vull dir que si fan la feina a aquest ritme... Per cert, que ara parlàvem del futbol, que el futbol no és ben bé, això ho apuntava el Manel, però és que últimament el futbol s'està convertint en un circ. Entre els que se'n van de Halloween
ja ho
i es despisten, canvien la porta, no se sap on s'han ficat i quan se n'adonen, uf, per on sortim? Entre el Halloween famós i el cas de Benzema, que ara està imputat amb els seus casos. El tema de Benzema, que ja porta un llarg historial, també és un altre rosari de l'Aurora. Déu-n'hi-do, com està?
Són dos circs diferents.
Sí, sí.
El de Halloween és impresentable. Vull dir, a veure, això ho pots fer si jugues a casa al Camp Nou i surts després i muntes el numeret i així. Però a camp contrari, que has guanyat i així, em sembla una falta de respecte i de tacte total. Això encara que no anés amb la mentalitat, la idea no sigués aquesta, però em sembla
molt inencertat. Jo el que no entenc és on estava el directiu del Barcelona, el responsable de l'expedició, perquè hi ha nanos. Primer, vosaltres sou jugadors, esteu amb un horari laboral.
Clar.
Vosaltres quan arribeu a Barcelona i baixeu de l'avió i agafeu el vostre cotxe, feu el que vulgueu.
Clar.
Però aquí s'ha de portar un respecte. Vull dir, un respecte i una...
Molt desacertat, molt desacertat.
Però no...
Són jugadors de 25 anys, vale,
sí,
d'acord. Però són professionals que no estan en un equip de...
El que passa que no entra de dins del nivell delictiu,
no.
Que és l'altre cas.
Té res a veure. No.
La gent de Telecinco està pensant en fer un reality show.
I els de 4
en una sortida de farra de Benzema conduint el cotxe, Piqué de copilot,
sí.
Darrere Sergio Ramos, un d'aquests que també
fent les palmes.
O l'Alves.
Al final els tios aquests són la salsa de la vida. Són la salsa de la vida perquè realment és que es fiquen en cada sarau que, i en cada basal. Que...
Però innocentment, perquè...
Bueno, no sé si innocentment
sí,
jo
crec que sí.
Doncs no n'hi ha, no es raixa.
No ho sé, però els altres sí, perquè vull dir... es desmadren, tenen moltes possibilitats i a vegades es passen de rosca. Tampoc jo els hi dono gran importància a tot això. O sigui, l'efectiu és de que no facin mal a ningú, que es comportin... Són xiquillades, són barbaritats que es fan quan ets jove, vale, però tampoc és allò...
Que la van pifiar, es van equivocar...
Tu, és quasi més culpa del directiu que acompanya l'expedició, que diu, pareu.
Pareu, o dels capitans, del capità de l'equip, que en aquest cas, clar, qui estava...
Clar, l'Iniesta no estava implicat.
No estava implicat, però el capità.
L'Iniesta no.
Que està l'Iniesta implicat ja...
Però si estava...
No, l'Iniesta no.
No estava,
no, no estava implicat amb el d'això, però que sí que estava allà.
Sí, ah, sí, home, sí, tu sí, faltaria sí, més.
I és el capità.
Coneixem sí, l'Iniesta.
Després, quins altres són els capitans?
Té un caràcter, un cop de puny té un caràcter de explosiu, Iniesta.
Sí, sí, sí. Si
per posar ordre, sí.
Pujol, això no és més passat.
Probablement no.
És un altre tipus de caràcter.
Digues.
Al final, el pitjor de tot va ser, i si no, no s'hagués parlat tant, el fet d'equivocar-se entre la roda de premsa, perquè si no, i fent-se la roda de premsa en aquell moment, perquè si en aquell moment no hi hagués ningú...
No hagués passat res.
No hi hagués estat ningú, no hi hagués hagut ningú en aquella roda de premsa, no hagués passat res. Allò va ser, jo crec, el fet més rellevant de tot. Sí. És el que va fer saltar pels aires tota la celebració i que la van brotar per complet, perquè... és a dir, si ells passen per la zona de premsa per la zona mixta, amb les caretes i tot, i arriben, fantàstic, tothom li va semblar en aquell moment, perquè de fet estaven la majoria de periodistes que estaven allà cobrint-ho, s'estaven tronxant, o sigui, s'estaven rient. L'únic que a l'entrar, amb un company que està fent una roda de premsa, interrompre d'aquella manera, a més amb un dels caps de premsa que estaven per allà del Barça, que tots els coneixem, que anaven pel mig, va quedar molt malament, la veritat que va quedar molt malament, i després el segon fet va ser que ell intenta saltar la valla allò a l'animal del Piqué, que també no va tenir cap, no tenia cap sentit, o sigui, jo crec que aquestes dues imatges van ser el que van sentenciar i van fer mal al Barça. La resta era correcta, jo crec que fins a... No,
fer-ho això, que era contrari, encara que sigui dins del vestuari així, jo no crec que sigui correcte.
I a més, dir, si comencem...
Que s'equivoquen i té més transcendència perquè entren a la sala de premsa, sí. Però és igual d'incorrecte, encara que ho haguéssim fet allà sortint al davant de tots els periodistes per que riguéssim.
De tota manera, aquesta opinió publicada o pública que està envoltant d'aquestes primes dones de la nostra societat, quan són jugadors de primer nivell, del Barça, del Real Madrid i tal, si comencem a treure'ls realment la responsabilitat del que fan, acaben fent el que sigui. El que sigui és el que sigui, perquè clar, ja estem justificant que facin aquesta bajanada en hores de treball, per dir-ho d'alguna manera, com sí. apuntava el company, però és que estem justificant que el tio vagi a 200 per hora sense carnet de conduir, en el cas de Benzema, o que estigui implicat en una extorsió a un company de selecció, o d'aquí 4 dies, per què no, amb un maltractament domèstic. Si arriba el cas, i com que serà, que ha passat,
amb una
secció d'un estadi cantant a favor del jugador i en contra de la seva parella.
Sí. Vull dir, correcte.
Ens estem tornant bojos o què? O justificar que desfalquin quantitats importants de diners a la hisenda pública, que som tots. Això no es pot permetre. No dic que tinguin el mateix grau de rellevància, evidentment que no, però sí que dic que aquesta gent, precisament perquè són el que són, perquè representen a qui representen, perquè tenen uns ingressos multimilionaris, han de ser, com la dona del César, honrada i semblar-ho.
Sí.
I si no, escolta, que es dediquin a una altra cosa i que Piqué monti una no sé com dir-ho.
Un circ.
Una empresa de divertimento de nens. Sí. Escolta, passa tu bé tu i fes-ho passar bé als demés. Però ara estàs treballant pel Barça, nano.
Molt bé, doncs aquí ho deixem. Josep Maria Planas, Jesús Galindo, Manel Delgado, Marc Lorenzo, moltes gràcies. Us espero divendres que ve, que vagi bé el cap de setmana.
Gràcies.
Em deus un tallat. Ai, et dec un tallat, Marc.
Bon dia.
Sant Cugat a fons.